ara que veig que estem com començant a tancar, és que...
No, comencem no, hem de tancar.
Vale, doncs l'última cosa que diré jo...
No és comencem, no, és a les 6, que... he de tancar la persiana.
Aquesta llei, jo crec que donarà l'alè a molta gent que estava patint, però és cert, i s'ha dit, que té forats importants. Llavors, es parlava abans del lloguer de temporada. El lloguer de temporada és un forat enorme que té aquesta llei, perquè bàsicament algú pot triar entre fer lloguers habituals de 5 o 7 anys o fer a preu regulat o fer lloguers de temporada curtíssims a preu lliure. Clar, això va molt al contrari amb el que tu deies abans de l'estabilitat. És a dir, qui farà aquests lloguers de temporada? Només el faran les empreses, perquè un particular que té un o dos pisos, de la boca es... implicarà, o sigui, farà aquesta gestió d'estar agafant nous lloguers tota l'estona. Llavors, aquí jo crec que és molt important, evidentment, que, o sigui, que s'implementi aquesta llei d'una vegada i que es miri que es compleixi, però també tapar els forats per no crear distorsions.
Però si els forats en aquesta llei no s'han tapat, els forats que...
Bueno, s'han de tapar els propers mesos. El Ministeri d'Habitatge ja ha dit que en els propers mesos vol regular lloguer de temporada, però sí, realment ho han de fer.
Ja hi ha hagut 8 mesos durant els quals hi ha hagut una fuga massiva d'oferta. Mm-hmm. Són pisos que s'han desviat sistemàticament, però qui ho ha fet? És a dir, qui convida a un propietari a posar-lo en un lloguer de temporada? Doncs qui no busca un benefici raonable? Perquè realment hem posat exemples de com, amb aquesta normativa, amb tots els seus forats, facilita que qui vol un benefici raonable pugui fer contractes de llarga durada. I jo crec que en aquesta taula, qui més qui menys, coneix algun propietari que potser té un habitatge en lloguer i que no coincideix amb la figura de l'especulador que deia la Montse.
Ho sento, però ho hem de deixar aquí perquè no tenim més
temps. Els oients ho entenen, segur.
Sí, demano disculpes als oients, que han tingut moltes preguntes. Carme, Jaime, Montse, Josep, moltíssimes gràcies als quatre. Fem una pausa i tot seguit saludarem els companys dels serveis informatius. Fins ara mateix.
RAC 1.
Et preocupa el futur dels teus fills?
Multiplica les seves oportunitats a la Salle Bonanova, un centre amb grans instal·lacions, professorat en contínua formació i el millor equip humà.
Visita la web de la Salle Bonanova i consulta la informació pel proper curs.
Quan el teu veí gesp artificial vegis instal·lar, a Césped Solución has de trucar. Césped Solución, líders en gespa artificial a Catalunya. 902-481-483. 902-481-483. Més informació a céspedsolucion.es.
La teva concessió Nissan, líder en atenció al client a Barcelona i Girona, és...
Romauto.
On pots provar el Nissan X-Trail i Power i el Qashqai.
Romauto.
On trobaràs el teu Nissan al millor preu a...
Romauto.
Romauto. La teva concessió Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
Vine a celebrar amb nosaltres el Handmade Festival. Aquest any, edició Japó.
Coneix les novetats del món de les manualitats, fil, paper i bricolatge, perquè practiquis la teva creativitat.
Amb exposicions, tallers, concerts, àrea infantil i més de 250 experiències creatives.
Handmade Festival, del 22 al 24 de març a Fira de Barcelona.
Entrades a handmadefestivalpcn.com. Organitza Evident Events.
El meu pare no plora mai. I mira que amb els Jocs Olímpics hi va estar a punt, però res ni així. Ara, quan li vaig dir que amb el forn Miele podria veure el dauradet dels seus canelons des del mòbil, li van saltar les llàgrimes.
Forns Miele amb càmera i sonda tèrmica integrada. Estrena ara a un preu especial als distribuïdors oficials o a la teva botiga Miele.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Arriben els dies bojos a Grup Les Sets. Del 13 al 16 de març, encén la teva emoció amb un descompte de fins a 8.000 euros. Entrega en 24 hores i el teu cotxe assegurat. Estoc limitat en liquidació. No deixis escapar aquesta oportunitat. Recorda, del 13 al 16 de març t'esperem a SEAT Badalona.
Estàs pensant a fer obres a casa? Vols renovar la cuina o el bany?
Vine al Magatzem, plaça Tatuán 24.
Som al centre de Barcelona, on en 600 metres quadrats trobaràs la més gran exposició de grès, ceràmica, aixetes, mobles de cuina i bany i tot tipus de material de construcció.
Al Magatzem, a la plaça Tatuán 24, et farem la reforma de la casa amb rapidesa i a preus excepcionals.
Vine al Magatzem, plaça Tatuán 24.
Diuen que juga com s'entrena. A City Mob Sant Boi estem preparats per a guanyar el partit per a una mobilitat més sostenible. 40 marques amb una ciutat al darrere. City Mob Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. citymobsantboi.com. Cap a un futur millor.
Arriben els Wow Days de Mercedes-Benz a Quadis Autolica. Els dies 14, 15 i 16 de març, aprofita els descomptes de fins un 25% en tots els models Mercedes-Benz amb vehicles de gerència, cortesia i quilòmetre zero. Aprova't als nostres centres de Barcelona, La Maquinista, Sant Cugat, Sant Boi, Tarragona i Reus. Wow Days, 14, 15 i 16 de març, a Quadis Autolica.
El cap de setmana del 16 i el 17 de març, 12a edició del Mercat de l'Olla de Caldes de Montbui.
Degustació de gastronomia termal cuinada en una olla grossa, la més grossa de Catalunya.
Parades d'alimentació i artesania, food trucks i activitats per a tota la família.
I fins al 24 de març, descobreix les propostes de cuina termal dels restaurants a les jornades gastronòmiques Se'ns en va l'olla.
Més informació a visiteu caldes.cat.
Caldes de Montbui, el poble que vull.
RAC 1. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
A veure, que li farem una proposta al Joan Torres. Joan, bona tarda.
Bona tarda, aviam.
Mira, et proposem...
La va dir la Morta Kaila. Que tenia Montse...
Morta encara no, algun dia ho estaré, segur.
Morta Kaila, perquè entre Montse i Marta he fet un mig...
No creiem el mal temps, no?
He fet un híbrid.
No, però a veure, algun dia tots estarem...
Sí, clar.
S'ha de tenir present, això.
Perdona, això ho ha fet avui la Montse, crec, eh? Si no, com que faig tantes hores, ja no sé quan... Que ha fet un híbrid de... Un híbrid de l'acudit.
Ha fet un híbrid. I la professora Rosana, que t'ha dit peliqui.
No, però l'híbrid de la Lluçà ha estat... que ha barrejat
dos acudits
que
diferents.
No tenia cap sentit ni un ni l'altre.
Sí. Que... Vinga, doncs la proposta que faig és que truquis al número de Legalitas, Joan.
Perquè... Aviam.
Sí, perquè tenen uns advocats que ajuden a resoldre tots els assumptes legals del teu dia a dia. I aleshores, per exemple, reclamar una factura... Redactar un contracte de lloguer, per exemple, ara que acabem de parlar d'aquest tema, et poden ajudar. Un altre dia et poden assessorar en temes fiscals. Aleshores, si t'interessa, pots trucar al 900-100-608 i d'aquesta manera sentiràs el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis.
Perfecte, doncs em queda claríssim.
La taula de so serà nova, però hi ha moltes coses que en aquesta casa hauríem d'ajustar i ja fa temps... que s'han d'ajustar. Dit això, és que al final, tard o d'hora, les coses s'han de dir, perquè si no, no sé, porto una hora que sembla que estigui fent ràdio a la Lluna. Joan Torres, a veure, el govern espanyol acaba de publicar les xifres per calcular les balances fiscals 10 anys després.
Sí, l'últim cop que van sortir a la llum va ser el 2014. A partir d'aquestes dades, diverses organitzacions i institucions ja podran calcular les balances i saber, per exemple, el dèficit fiscal de Catalunya els darrers anys. Des del 1986 fins al 2011, aquest va rondar el 8% de mitjana. Amb les dades que ja s'han publicat, però ja sabem alguns detalls sobre inversió a Renfe per comunitat autònomes. Anem cap a Madrid, Arnau Mañé.
Acords signats amb Junts per la investidura de Sánchez, el Ministeri d'Hisenda publica ara els números i els experts hauran de capbussar-s'hi per treure'n les conclusions. La ministra María Jesús Montero assegura que des de la Moncloa ja han fet la seva part.
Lo que se hace es cumplir con los compromisos que habíamos adquirido con distintos grupos políticos para hacer posible la investidura y entre ellas es la publicación de los datos que permitan a los centros de estudio, a los investigadores, a los expertos elaborar sus propias cuentas territorializadas o balanzas fiscales. Porque como ustedes bien conocen hay diferentes metodologías.
Són números del 2021. Segons La Vanguardia, indica, per exemple, que pràcticament el 20% dels recursos van anar cap a Madrid i l'11% a Catalunya, unes xifres que es disparen en el cas de Renfe. Dels 644 milions que va invertir a l'estat Renfe, el 54%, és a dir, més de la meitat, es van invertir en territori madrileny. A Catalunya, només un 14%.
La reunió entre Pere Aragonès i Jéssica Albiach pels pressupostos ha acabat sense cap avenç i tot indica que els comptes van pel pedregar. La conversa entre el president i la líder dels comuns no ha servit per desencallar les desavinences. Més detalls des del Palau de la Generalitat, Adrià Santasusagna.
Reunió que no ha durat ni una hora, 45 minuts justos, i que l'únic que ha servit és per evidenciar cada cop més clarament que demà el Parlament no donarà llum verda als pressupostos. Fons dels comuns asseguren que tot continua igual, que no s'ha avançat, i ho confirmen també des de Palau. Veuen els de Jéssica Albiach enrocats amb el Jarroc, un tema que el govern no pensa moure's. Això ens porta a un ple demà a les 9 del matí al Parlament en què no es tramitaran els comptes. Veurem si això es confirma, quines són les conseqüències polítiques que pot tenir. Els escenaris són molts i molt oberts, des de la pròrroga pressupostària a un avançament electoral.
I les entitats en defensa del dret a l'habitatge es posen les mans al cap amb el nou endarreriment de l'entrada en vigor de la llei que regula els preus dels lloguers. Acusen el govern espanyol de no complir els terminis pactats i d'allargar l'angoixa de molts ciutadans per afavorir les immobiliàries. En canvi, els administradors de finques no veuen malament aquest endarreriment i insisteixen que el mercat de l'habitatge és lliure. N'han parlat al Versió RAC1 Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres, i Montse Bassas, del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona.
O sigui, el que està passant és una vergonya. La llei de l'habitatge es va aprovar el mes de maig. Tots aquests mesos el que hem vist són pujades i pujades i pujades de lloguer abans no entri en vigor el topall.
Que en principi el mercat de lloguer és lliure. És a dir, és lliure mercat. Podrem seguir mantenint cada un el preu que estimi. Les dues parts podran posar-se d'acord en decidir el preu.
A Catalunya el preu del lloguer quedarà limitat a les zones que el govern ha declarat com a tensionades. Aquestes es troben en 140 municipis on hi viu el 80% de la població. La nova llei de l'habitatge havia d'entrar en vigor demà, però el govern espanyol diu que necessita més temps per gestionar les consultes rebudes i que no la publicarà al BOE fins divendres com a molt d'hora. I ara els esports amb Gerard Ballera.
El Barça juga avui la classificació pels quarts de final de la Champions davant el Nàpols amb l'eliminatòria empatada després de l'1-1 de l'anada. Més detalls, Marta Ramon.
El Barça no recupera ningú de la infermeria. Qui tenia més números era Marcos Alonso, que porta des de dimecres passat exercitant-se amb els seus companys, però encara no ha rebut l'alta mèdica. Els de Xavi tenen fins a 6 baixes, perquè tampoc s'ha recuperat Ferran Torres. Qui torna és Araujo, després de complir partit de sanció a la Lliga. Hi ha dos dubtes a l'11, si Pau Cubarsí debutarà a la Champions o bé s'imposarà l'experiència d'Íñigo Martínez a la defensa. I al quadrat es disputen dues places, tres jugadors, Fermín, Rafinha i Joao Félix.
El Barça-Nàpols començarà a les 9 de la nit, des d'una hora abans, com sempre, a RAC1. I a la mateixa hora també jugarà l'Arsenal Porto, amb avantatge dels portuguesos, que van guanyar 1-0 en el primer partit. A més, avui també l'Espanyol ha destituït l'entrenador Luis Miguel Ramis, només 4 mesos després de la seva arribada. El seu substitut fins al final de la temporada serà el fins ara tècnic del filial Manolo González. I a primera divisió, el Celta també ha fet fora el seu tècnic Rafa Benítez. Li agafarà el relleu l'entrenador del filial Claudio Giraldez.
I pel que fa al temps, acabarem el dia sense canvis i es mantindrà la tranquil·litat a tot el país amb domini del sol. Tot i això, es combinarà amb alguns núvols al Pirineu i a les comarques de Girona i Barcelona. Aquesta nit no serà tan freda com l'anterior i demà al migdia la temperatura pujarà una mica més i serà més fàcil arribar als 20 graus.
Versió RAC 1.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada, gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
A veure, tu al teu pare li fas ben poc cas. Vaja, que si et diu que no posis els peus a la taula del menjador, tu ni cas. Si et diu que treguis les escombraries, que es vagin esperant. I si et diu que no cal que li regalis res el dia del pare, doncs tu igual, ni cas. Aquest 23 de març, regala-li 15 milions a un dècim del sorteig del dia del pare de Loteria Nacional, que segur que malament no li semblarà. Loteries et recorda que juguis en responsabilitat i només si ets major d'edat.
Hola, Teresa. Sí, sí, t'entenc. Viure al camp és guai, però si estàs tranquil. Mira, t'envio per mail la info de les assegurances i l'alarma i ho comentem, d'acord? Gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
Descobreix tot un territori amb encant per compartir amb la família i amics.
Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida i més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura.
Gaudeix amb intensitat tot el que t'envolta.
Neu, natura, cultura, gastronomia.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Fes-te ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu. Que t'ho passes bé? Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Trobaràs el nostre oli d'arbequina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins amb DOP Les Garrigues.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, Europa inverteix a les zones rurals.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
La testosterona és fonamental per l'home. Energisil Vigor, amb zinc, contribueix a mantenir les ganes i els nivells de testosterona. Ja ho saps, energia masculina, Energisil Vigor.
Tens casa amb jardí o piscina? Transforma-la amb Abrisud. Vols cobrir la piscina, el cotxe o busques una pèrgola bioclimàtica on relaxar-te? Abrisud té la solució.
Del 15 al 17 de març tenim portes obertes amb preus de fàbrica i descomptes de fins al 30%. Visita'ns, som a Cornellà. Sortida 15 de la Ronda de Dalt.
Abrisud, dona vida al teu exterior.
RAC1 presenta la tercera edició dels Premis DRAC. Els guardons que reconeixen aquells que han fet millor la nostra societat en l'últim any. Es premiaran iniciatives, idees, projectes i persones en diferents categories, com
trajectòria, revelació de l'any, veu de l'any,
i l'audiència decidirà qui s'endú el premi en la categoria Tots som U. Els candidats són
Julieta, Àngel Llàcer, Anna Schlegel, el Festival de Cinema de Sitges, Antonio Díaz, El Mago Pop i Laura Pedro.
Entreu a RAC1.cat, voteu i optareu a guanyar una tauleta electrònica. Torna al DRAC, la tercera edició dels premis creats per
RAC 1.
Tots som 1.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia i FIAC Assegurances. Amb la col·laboració d'Unió Suïssa Joiers i AENA. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Dos minuts passen d'un quart de set del vespre i ja tornem a ser amb vosaltres després d'un grapat de consells i recomanacions que hem anat radiant. Saludem a Mònica Planes. Mònica, molt bona tarda.
Bona tarda.
Mònica Planes, que primer de tot ens farà cinc cèntims de dos documentals que han estat premiats, guardonats als Premis Òscar, i que els dos els has vist.
He vist els dos, estan a les plataformes, els pot veure tothom. Un és el de 20 dies a Mariupol, que està a Filmin, que és el documental de dos periodistes que es queden
atrapats
a Mariupol, i és un documental d'aquests que costa recomanar perquè realment és el moment en què hi ha més la guerra és més cruenta, i com que no hi ha aquesta part de selecció d'imatges que implica una televisió habitualment, doncs allà hi ha escenes molt bèsties del que és la guerra i aquesta situació de setge. És un documental on no calia fer gaire més cosa que ensenyar amb la càmera tot el que tenies al davant per descobrir aquest horror. Un és aquest, l'altre és el curt documental, sí, que es diu
El último taller de instrumentos.
El último taller de instrumentos, que està a Disney Plus, dura, no arriba a 45 minuts, i és un documental magnífic que us recomano, molt delicat, molt sensible, i és la història d'un taller de reparació d'instruments a Los Angeles que tenen en el magatzem 80.000 instruments, que els tenen en préstec gratuït per tots els nens d'escoles i instituts de Los Angeles. És a dir, el nen que vol tocar un instrument va allà, demana l'instrument que vol tocar i li deixen aquest instrument. I si mai s'espatlla, el torna, es va, aquest, aquests artesans van reparant i netejant aquests instruments.
Netejant, la feinada que tindran perquè les trompetes s'omplen de baves de nen.
Escolta, és una iniciativa magnífica, no la critiqui, home.
Els tenen impecables i a més els reparen i és molt bonic perquè tant els artesans com els nens que tenen un instrument en préstec que expliquen històries seves de la seva vinculació amb la música i com la música els hi ha donat una oportunitat per canviar la seva vida. I el que és més bonic del documental és la metàfora que s'estableix entre el procés de reparació d'un instrument, com repares les esquerdes, com li treus la pols, com enganxes peces que estan trencades, amb aquest procés de creixement personal i de reparació emocional que representa la música per a moltes persones. I aquest és altament recomanable.
Molt bé, doncs, Mònica Planes, que ens ha fet dues ressenyes dels documentals guanyadors d'Òscar, el 20 dies en Mariupol i El último taller de instrumentos. Però avui ens portes un documental que ens traslladarà a Argentina, no?
Sí, senyor. És Ara San Juan, el submarino que desapareció. El trobareu a Netflix i són... Aquí és un sistema diferent. 8 capítols de 22 minuts. O sigui que et vas pelant els capítols bastant ràpid. Ara, és una notícia que va tenir un impacte internacional perquè va desaparèixer un submarí de la Marina Argentina amb 44 tripulants a dins. Això va passar el 25 d'octubre del 2017. És possible que molts digueu, home, si va passar fa tan pocs anys, com pot ser que no me'n recordi d'aquesta notícia?
Perquè hi havia la independència.
Correcte.
Home, clar.
Perquè aquesta notícia...
És que això era notícia, no un submarí d'Argentona.
No, perdoni, això que està explicant la Mònica Planes sí que era també important.
L'Ara San Juan desapareix el 25 d'octubre i recordem que es proclama aquella independència express el 27 d'octubre i s'aprova el 27 d'octubre també l'article 155.
Això sí que era notícia.
I que el 28 d'octubre aproximadament és quan Puigdemont s'exilia.
Vols dir que va solapar la independència el procés amb el submarí.
Exacte, teníem altra feina aquí.
Clar.
Exacte, que potser la gent no estava gaire al cas d'aquests esdeveniments, però he comprovat i diguem que he mirat a les televisions i es van fer cròniques des de l'Argentina explicant aquesta notícia perquè realment va ser una catàstrofe. Hi ha un fet important abans de començar a explicar el documental i és per què serveix un submarí? No us heu plantejat mai. És a dir, quina funció té actualment un submarí?
Actualment?
Sí. Perquè el 2017 hi ha 44 tius dins d'un submarí. Què
fan investigació?
Per lanzar torpedo.
No, bueno, pues... No sé, el que està dient l'Havan, per anar per les profunditats dels oceans i llançar míssils.
La mateixa pregunta li vaig fer a Montoriol i em va dir, ui, ja ho veuràs.
Sí, vostè sempre, i les seves pel·lícules que no s'aguanten, vull dir, per defensar o per atacar, no?
Sí, però quan no hi ha guerra, és un país que no està en guerra.
Bueno, doncs has d'estar preparat.
I
vigila,
tasques
de vigilància.
Clar, perquè mai saps... Mira Ucraïna,
exacte.
Què va passar. Sí, clar, de cop i volta et quedes envaït.
Molt amics.
I si aquí un bon dia ens despertem i ens ha envaït el Marroc, què passa?
Sí, bueno, ja ha passat això,
Bueno, no, però tu has de tenir...
Els submarinos...
Recursos.
Recursos, doncs, per defensar-te. Ara, els d'Espanya, compta amb els recursos que tenim, però bé.
El submarí
que tenen.
És importantíssim.
Home, clar,
què significan los submarinos? El submarino está considerado mundialmente como un arma estratégica.
¿Veus?
Es un arma que tiene un poder disuasorio muy importante, porque es muy difícil la detección y ubicación de un submarino cuando está en una zona de patrulla o de tránsito. Es el primer buque que sale a la mar cuando hay un conflicto y es el último en regresar.
Bueno, pues si t'ho explica, aquest home qui és?
És un tècnic naval.
Pues ja està, pues que no n'has tingut prou amb aquest tècnic naval, que m'ho preguntes a mi.
No.
Si t'ho ha explicat perfectament.
Per això ha posat
el primero, fixa't el que et diu. El primero que sale y el último.
Y el último que vuelve.
Y el último que mira si queda algú i marxa, eh? Submarino, eh? Jo no m'hi estava amb un submarí ni un minut.
Jo tampoc.
És d'una claustrofòbia.
No te gusta el periscopio?
No, ni el periscopio, ni arriba, ni abajo el periscopio.
Pues me gusta mucho.
Ara anem. Quina era la missió de l'Ara San Juan?
El plan del San Juan era salir de Mar del Plata, realizar ejercicios navales y llegar al puerto de Ushuaia. Esos ejercicios debían continuar en Ushuaia y recién después el submarino iba a completarlos en mar abierto para terminar haciendo patrullaje. Es decir, el San Juan se iba a exponer a un viaje que lo iba a poner verdaderamente a prueba. Es por eso que la propia Armada lo consideraba el ejercicio más importante de los últimos 30 años.
Doncs ja tenim el submarí, ara San Juan, que el 25 d'octubre salpa de la base naval de Mar de Plata. El viatge serveix per posar en pràctica un seguit d'exercicis militars i de patrulla. I el 4 de novembre arriben al port d'Ushuaia i es converteixen en l'atracció turística. La gent al·lucina perquè veu per primera vegada...
Que guapo, eh, per fer-te foto, mam.
Fins i tot organitzen visites a dins del submarí perquè la gent el vegi per dins.
De hecho, y esto está registrado, las autoridades civiles, desde el vicegobernador a una jueza de la Corte Suprema de Justicia y legisladores, diputados, ingresaron al submarino Ara San Juan e inclusive se les hizo un paseo de cortesía.
Si vamos a ser puristas, lamentablemente, nadie que no forme parte de la tripulación debería estar navegando en un submarino. Pero no es menos cierto que las Fuerzas Armadas, una de las principales formas que tienen de hacer que la dirigencia política tome contacto con los medios y el personal militar y se pueda hacer carne de las necesidades que hay, es a través de la interacción en este tipo de eventos.
Per tant, ja tenim un submarí on hi ha entrat allò, gent que entra, surt, visita turística dins el submarí, aquestes coses...
Que guapo, tete. Bueno, però
aquests vaixells militars a vegades sí que et deixen visitar. Per exemple...
Però són els antics, els que ja no estan en servei.
No, perdoni. Els que estan en servei, jo, en el seu dia...
Estan ja a punt de...
Bueno, si vostè sap més que jo, doncs...
Deixa acabar.
És que clar, és que no puc ni acabar. No puc explicar ni on vaig pujar, ni què vaig visitar, ni res. I m'està dient que...
Juan Sebastián Elcano no
he pujat, però en canvi vaig pujar amb un portaavions que estava en actiu i vaig poder visitar-lo. I anava tot un grup de gent, pues, miri, un cop aquí a Barcelona.
Ah, sí? Americà, sí. O espanyol?
Americà. Espanyol no, americà, era
aquell,
americà.
Aquell ja estava al desguace.
Al desguace. Vostè sí que està al desguace, però marxes forçades està a punt d'entrar al desguace.
Molt bé, doncs tenim el submarí que les 48 hores abans que torni a salpar és obligatori dedicar aquelles 48 hores a revisar que tot estigui impecable tornar a marxar.
Imagina't que hi ha un foradet.
I deixen Ushuaia el 8 de novembre, se'n van a les aigües de la zona econòmica exclusiva d'Argentina, on hi ha molts pesquers il·legals, és la zona de les Malvines, i el dia 14 de novembre es produeix l'última comunicació entre el submarí i la base naval de terra.
A partir de ese momento, el submarino debía comunicarse, según establece el protocolo, cada 48 horas con la base.
La noche del 14 a las 22 horas, el submarino San Juan emite su mensaje de posición y seguridad.
Se encontraba a 400 kilómetros de la costa a la altura del Golfo San Jorge. Quizá ese mensaje obligatorio, que debía hacerlo sí o sí desde la superficie, pudo haber comenzado la tragedia.
¿Com?
És obligatori. Ara us explico. És obligatori comunicar-se amb terra cada 48 hores, tot i que el capità i el responsable de terra pacten comunicar-se l'endemà mateix. Però no s'aconsegueix establir comunicació amb el submarí des de terra. El que passa que un submarí, quan vol establir la comunicació, ho ha de fer pujant a la superfície. Què passa? Que hi havia molt mala mar i per un submarí pujar a la superfície quan hi ha una mala situació mar tan crítica, doncs no és recomanable. Per tant, consideren que és possible que en aquella situació de tanta mala mar i d'haver de comunicar pujant a la superfície, és possible que aquí hi hagués el principi de la tragèdia. Què està passant? Que en les primeres 24 hores comença ja a haver-hi el rumor que s'ha perdut la comunicació amb el submarí, però encara queden 24 hores més de rigor per l'obligatorietat de comunicar. Però a les famílies ja es comencen a enviar missatges de, em diuen des de la base naval, que no han
perdut
connectat
el contacte
amb el submarí. Per tant, el que saben segur és que el mar en aquells moments no estava bé.
Reportaban olas de entre 3 y 7 metros de altura, pero también temporal. Condiciones malas para navegar cualquier tipo de buques, muchos más si tiene que salir a superficie un submarino.
Para dar una idea, ¿se acuerdan del juego Samba? Que se sacudía de un lado para el otro y uno se movía. Bueno, esa situación, la tripulación del submarino San Juan la venía viviendo desde que salió a superficie.
A veure, què vol dir Juego Samba?
El Juego Samba deu ser un joc típic d'Argentina, però en tot cas el que vol dir és que quan hi ha tan mala mar sortir a la superfície implica un sacseig a dins del submarí on la tripulació va més que de tort.
Però aleshores, perdona, l'Ara San Juan està
sota.
A sota, però el problema és que li falla la comunicació.
En principi, falla la comunicació, és a dir,
No es comunica des del fons del mar.
Ni des del fons ni des de la superfície.
No, però superfície, perden... però superfície és dir que no surt perquè feia mala mar.
No saben si va sortir.
Ah, no
clar,
ho saben.
Tot això queda amb el misteri
no
del que va passar.
No se sap si van sortir o no.
No se sap si van intentar sortir per fer aquesta comunicació. No se sap què va poder passar.
El Samba estic buscant, i sabeu a les fires que de vegades hi ha una atracció que hi ha com una espècie de plat que va donant voltes,
que
hi ha com un seient al voltant,
la plataforma és
força gran,
que la gent bonito arriba, bonito abajo, que arriba, bonito, arriba, bonito abajo.
Doncs això, Vane. Això és el Samba a l'Argentina.
Molt recordada, quan al parc d'atraccions de Montjuïc n'hi havia una, que era aquesta, i més d'una li havia passat la vomitada al de davant.
Ai, calla.
Doncs... crec que la metàfora...
Sí.
La comparació està ben feta. Però n'he trobat una altra d'un tècnic naval que ho explica molt bé què passa si un submarí puja a la superfície i es troba en aquestes circumstàncies.
Ustedes saben que un submarino lo que no tiene es quilla. Los buques tienen una quilla que hace, que es lo que le da la estabilidad necesaria junto con unas aletas de rolido. Pero el submarino no tiene quilla. Entonces... cuando está en superficie es como una botella de gaseosa, no tiene mucha estabilidad.
Ahí hay que tener en cuenta la seguridad de la tripulación. Hay tres personas nada más que van en un cinturón de seguridad, el resto se tienen que agarrar del lugar que puedan. No nos olvidemos que adentro del submarino todo es duro, todo es acero. Los golpes, puede haber golpes, fracturas, daños importantes a las personas que tienen que soportar una condición de mar así y navegar en superficie en un submarino.
Per tant, la situació, no sabien què passava, però s'imaginen que la situació ha sigut molt crítica.
Pel que expliquen, sortir a la superfície no es pot sortir, perquè quedes sacsejat com si anessis a...
Rolant.
Com si anessis a celebrar el... Bueno, vull dir, allò que sacseges el xampany, destapes i surt tota l'escuma.
Arribem al 16 de novembre... No s'estableix que a les 10 de la nit és el dia de la comunicació, l'últim termini de la comunicació obligatòria, i com que no reben cap comunicació, es passa a transmetre oficialment als familiars dels tripulants, els 44 tripulants, que han perdut el contacte amb el submarí.
Cuando pasaron 24 horas que no hubo comunicación entre tierra y el submarino, comienzan las alarmas serias.
Desde tierra siguieron los intentos de comunicación, pero todo fue en vano. El nerviosismo crecía dentro de la Armada a medida que se acercaba el vencimiento del periodo de intercom a las 10 de la noche. Fue en ese momento en que por primera vez la Armada sintió la obligación de dar a conocer lo que se estaba viviendo a los familiares.
Lògicament, també salta la notícia als mitjans de comunicació. És un fet molt greu. L'exèrcit ha perdut 44 homes dins un submarí. L'últim contacte establert era el dia 14 de novembre i, a més, hi ha algunes dades que són claus.
L'armada evaluava dos opciones. O bien, estaban en la superficie a la deriva o estaban con algún problema, pero en inmersión. Esta última opción iniciaba una cuenta regresiva porque el oxígeno en el submarino iba a durar solo 7 días.
D'acord? Hi ha oxigen per 7 dies, tenint en compte que s'ha de fer uns càlculs i ho has de dividir per les persones que hi ha a dins. S'inicia una recerca, es forma un operatiu que es considera la més gran de la història de la navegació mundial. En aquest procés hi ha falses alarmes, sensació que s'ha establert una comunicació que després no és, es creuen detectar senyals que al final no són del submarí.
Però que no tenien allò el sonar,
saps?
Sí,
sí,
jo... però no...
Els vaixells tenen el sonar.
Però... El mapa que va donant voltes i va marcant uns punts.
No detectaven el senyal del submarí.
Les ballenes se poden comunicar a milions de quilòmetres. Y un submarino, no, fíjate,
son
listos los animales.
Y somos, nosotros somos 80% agua.
Estem parlant de l'època de Macri com a president d'Argentina i una figura important en aquesta història és el ministre de Defensa, Òscar Aguad. El tracte que donen tots dos als familiars dels tripulants desapareguts és lamentable. Fins al punt que el ministre, amb menyspreu, es queixa de les molèsties que estan provocant els familiars dels tripulants que s'han desplaçat fins a la base naval. Aquests familiars comencen a tenir clara la sensació d'engany, que no se'ls està donant tota la informació que tenen, i, a més, un nivell de menyspreu impressionant fins al punt que, en les hores límit, el 16 de novembre, el ministre, de forma malcarada, els hi diu «Vendrà per allà, vendrà per allà, miren, miren en el mar que vendrà per allà». I crea l'expectativa
que tornen
i que miren cap a una banda. I
en lloc de posar uns psicòlegs, que és el que es fa normalment en aquestes situacions, catàstrofes, per començar a preparar la gent... Així, menys preu.
Total, a més els renyen, els tracten malament, els deixen deixats de la mà de Déu, i a més comencen a detectar una conducta en què noten que no tenen tota la informació de la que veritablement disposen. 8 dies després de l'última comunicació, l'exèrcit facilita aquesta informació.
Concretamente, se recibió una información que fue un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión.
Els crits són els dels familiars que estaven allà al davant. Malgrat tot, continua la recerca i 12 dies després, el 27 de novembre, es filtra el contingut de quin va ser l'últim comunicat que hi va haver entre el submarí i la base naval i que s'havia amagat als familiars. És a dir, als familiars el que se'ls diu és que estrany, és un problema de comunicació, no hem pogut contactar amb ells. Però el capità, a l'última comunicació, sí que va enviar un missatge molt concret i n'informa una televisió.
Y en las últimas horas, atención con esto, se conoció un último mensaje de Lara San Juan antes de su desaparición.
¿Qué es lo que dijo el comandante del submarino? ¿Qué es lo que le dijo a los altos mandos? Dice, ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías número 3. Ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de batería.
Val? És a dir, fa aquest comunicat.
Però això vol dir que els entrava aigua.
Sí, els entra aigua. Aquesta aigua va parar les bateries, el contacte de l'aigua amb la part elèctrica provoca un incendi, i a partir d'aquí sembla que hi ha un incendi a l'interior del submarí. Us explica una mica què va passar. El pare d'un dels tripulants, un noi molt jove que anava en aquest submarí, que explica una mica això, com s'interpreta aquest comunicat i què és el que passa després.
En un medio televisivo muestran lo que se llama un grupo fecha hora. Es un mensaje naval escrito. Y ese mensaje, bueno, es ese famoso que todo el mundo pudo ver, que era que les había entrado agua al submarino por el snorkel, que esa agua había llegado a las baterías, que había habido un incendio y que terminaba que no había novedad en el personal. Esto significa, en lenguaje naval, que no había heridos ni lastimados. A mí me preocupó mucho por dos cosas. Una, fundamentalmente, que nunca nos lo dijeron ni nos enteramos a través de los medios. Hasta ese momento nos seguían diciendo que era un problema de comunicación. Pero creo que todo el mundo puede dimensionar lo que significa un incendio en un ambiente cerrado, confinado, ¿no? Para mí fue gravísimo y fue la ruptura de la confianza.
Això fa que els familiars de les víctimes perdin absolutament la confiança en tota la gestió de la desaparició del submarí.
Home, no m'estranya. Home, no, és que aquesta gent, els argentins, realment, sí, no. Te'n dones compte que...
A veure què diu, eh?
No, que estan de
pega. No, no, que estan de pega, que trepitgen merda, vull dir, l'economia no els hi va bé.
Sort que ara amb el Milei...
Aviam, perquè l'economia no els hi va bé. Sí, però aquest comentari allò... El Maradona, que se'ls hi va morir. És que no aixequen això... cap, eh?
Sí, no, però dic que desgràcies en passen a tots els països.
Bueno, sí, però...
No posi vostè ara d'exemple que Argentina, que s'hi trepitja amb merda.
No aixequen el cap, eh?
Sí, bueno, però com d'altres països que tampoc...
La inflació, el preu que d'allò, el peso que ja no val res, ja, vull dir... Fui, mare de Déu, no t'hi vulguis trobar.
14 dies després de l'última comunicació... Per tant, que ja saben
que només tenien 7 dies d'oxigen, per tant,
veuen que no, que és impossible, es para la recerca amb l'esperança de trobar-los en vida.
El aire que hay adentro de un submarino TR-1700 para respirar da 6.8 días. Esos casi 7 días se pueden estirar hasta 12 días. Desde que se dio la alerta del submarino hasta que finalizó la búsqueda para hacer el rescate, pasaron casi 14 días.
Quina és la situació ara? Per una banda, els familiars de les víctimes senten que han abandonat els seus familiars, que se'ls amaga informació i que, a més, les causes de l'accident no estan clares. A més, es posa una demanda en el jutjat pertinent que, com que ha de ser el més pròxim a la zona de desaparició del submarí, es veu que és un jutjat d'un poble que està a la costa argentina, a la Quinta Forca, i, per tant, per fer les gestions de jutjat implica agafar avions, hores de cotxe i tot això dificulta que els familiars de les víctimes puguin tirar endavant el que és, diguem, la reivindicació dels drets com a familiars de les víctimes. A sobre, la jutgessa que instrueix el cas, que al principi sembla molt amable, diguem que de seguida perd interès per treballar amb això.
Ja se li va girant la truita.
Que demana vacances.
També hem de descansar, és que clar, aviam.
Es crea una comissió d'investigació, que ja sabeu l'eficàcia de les comissions...
No, ho hem vist tant al Congreso de los Diputados com al Parlament de Catalunya,
doncs
les comissions d'investigació.
Pràcticament el mateix, no serveix de gran cosa. Els familiars s'instal·len a la base nuclear en senyal de protesta i comencen a detectar que a les nits hi passen coses com si s'està fent desaparèixer documentació que pot ser important pel cas. Quina és l'estratègia de la Marina Argentina? Donar les culpes al comandant del submarí, l'acusen de no estar prou preparat, d'haver comès un error garrafal...
La desgràcia al mort.
Al mort, que està allà dins.
Clar.
I també s'acusa la resta de tripulació de no estar prou ben preparada. Això altera molt els familiars. Ara sentireu una familiar d'un dels tripulants que es queixa del tracte que estan rebent en aquesta comissió d'investigació.
Los 44 acá, que son los que están en el submarino, ellos estaban formados, ellos estaban capacitados, no se puede dudar de eso. Y estos días ahí en la base hablaban cosas que nos dolía. Hasta llegaron a decir que el comandante que estaba en el submarino era el culpable. ¿A ustedes les parece eso? Estaba la esposa del comandante escuchando lo que decía. No se puede culpar a uno que está bajo el mar. ¿Qué quieren limpiar? ¿Qué quieren esconder?
En el documental acrediten, a més, la perícia i l'experiència del capità i la formació de tots els tripulants, i es comença a denunciar la corrupció política vinculada a aquest cas.
Ja, ui, és que veus, te'n dones compte, eh?
Sí, però corrupció política ni aquí ni a tot arreu.
Bueno, sí, però aquí també els hi ha tocat, eh?
Allà n'hi ha més, eh?
Les reunions amb el ministre de Defensa són un desastre.
Tuvimos varias reuniones para intentar avanzar sobre estas cuestiones y en cada reunión se desencajaba como ministro, nos gritaba, una madre se descompuso, se descompensó, tuvieron que llamar a una ambulancia, a los médicos, porque su ministro de defensa, porque era nuestro, le gritaba en la cara, le decía, ¿qué quiere? ¿Que haga cualquier cosa para después terminar preso yo? No, yo no voy a terminar preso por ustedes. Eso a los gritos, golpeando la mesa. Ese ministro teníamos.
Canalla amb el ministre, tu, trencant la taula.
Imagina't.
I tot.
Sí. La investigació sobre les causes de l'incendi dins el submarí són diverses. Per una banda, aquest error o avaria que provoca l'entrada d'aigua
Les bateries. Sí, que entra aigua a les bateries i que genera un incendi.
Entra una nova hipòtesi en joc, que és l'atac extern d'un altre vaixell o d'un altre submarí. I aquí és quan les coses es comencen a posar bastant lletges. Aleshores es pacta la contractació d'un buc de recerca privat perquè continuï la recerca dels tripulants. La gent necessita, malgrat pensar que poden estar morts, el fet de recuperar i entendre què ha passat. I atenció, perquè el govern argentí, sense consultar-ho abans amb els familiars, comunica que ja han contractat una empresa. Atenció al currículum, perquè ens trobem amb un d'aquells nyaps que trobem en tots els documentals.
Gent professional, vols dir, no?
Gent professional, quan s'han de solucionar problemes.
Una empresa española llamada IGEOTEST, de dudosa calidad. La verdad es que no tenemos muchas referencias, de hecho, poco y nada. Hemos visto solamente la web page de la empresa. Sí, lo que está en el pliego, hay cosas que nos alarman.
Empiezo a ver los papeles y lo primero que noto es una empresa que no tiene barco. ¿Y qué barco va a usar? Uno de la Armada. Es una empresa de un argentino dirigida por un ex miembro de la Armada. Cuando leo la cláusula de se le va a pagar a los 120 días, lo encuentre o no, digo no, esto no va. Empecé a revisar hoja por hoja, todo el material que pude conseguir. Y ahí me doy cuenta que era una empresa que estaba en quiebra. Vale.
O sigui, a banda de l'empresa, deixant de banda si és més o menys incompetent, aquí hi ha una martingala perquè alguns s'enriqueixin.
Claríssimament.
D'aquesta operació.
Aquesta senyora que sentíem és l'advocada dels familiars de les víctimes. Us he de dir que és una dona que sembla molt competent, que porta molt bé el cas. Si necessiteu un advocat a l'Argentina, jo us recomano.
Ens la recomanes.
Us la recomano perquè és una dona que transmet molta confiança i que transmet competència. Els familiars aturen, per sort, aquest fitxatge i s'exigeix al govern que ofereixi un ventall d'opcions i que els familiars votin quin els hi sembla el més honest. I voten Ocean Infinity, que és l'empresa de recerca que va treballar també en la desaparició de l'avió de Malaysia Airlines, que recordareu
per
que
tant,
també...
Per tant, professionals.
Per tant, aquests són professionals i, a més, estableixen un contracte molt ben lligat sobre la durada de la recerca i, sobretot, les formes de pagament. I, a més, quatre dels familiars poden pujar a bord i participar o ser testimonis d'aquestes tasques de recerca. I us faig un spoiler, perquè no és el més important d'aquesta sèrie documental, que és que troben el submarí. El pare que sentíem a parlar d'un d'aquests nois joves que formava part de la tripulació és una de les quatre persones que pot participar d'aquesta recerca i explica com va ser aquest moment.
Primero vemos la hélice, que estaba desprendida. Después vemos la vela. La vela es como el asta esa que tiene el submarino, ¿no? Que estaba también desprendida del casco y caída. Por protocolo se hace un impasse, se suspendió la operación
Y entonces el jefe del operativo con el capitán Alonso, que era el responsable de la armada, suben al puente, cortan todas las comunicaciones, cortan el wifi, cortan todo, suben al puente y le comunican al Estado argentino que habíamos hallado la Lazamba.
Però el més important de tot no és el fet que el trobin a nivell argumental d'aquesta sèrie, sinó saber què diu la Caixa Negra i, sobretot, els sistemes de corrupció i d'engany que havia muntat el govern argentí. I, a més, saber les causes de l'accident. Si ho voleu saber, teniu la sèrie... Sempre fas el mateix, Cada vegada el mateix!
Fuera. Tremenda,
Vaya
latigazo.
Ara San Juan, el submarino que desapareció.
Un gatillazo, però dels que fan època, perquè ens hem quedat amb les meves llavis.
Hem de veure, l'hem de veure.
8 capítols de 22 minuts.
Ja t'ho dic jo que no el trobarem, perquè a mi em va passar.
Farem una trampa que serà anar a veure l'últim. I mirem l'últim. Saps? Ja et faràs
però ens perdrem tota la...
A mi va caure...
Us perdreu coses, us faltaran detalls pel mig.
Quan perds algú al mar no ho trobes, A mi em va caure una xancleta per un penya-segat a Calafell, mai més la vaig trobar.
Vostè creu que després del que acabem d'explicar, la tragèdia que acabem d'explicar...
Ara m'has deixat amb la intriga, Ara no sé si va ser un atac o va ser un accident.
De la
ara no sabem.
Sembla un
no
atac,
la vaig trobar,
Això és un atac.
No ho sabem, haurem de mirar la sèrie documental. Mònica Planes, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Amb 4 minuts, temps afegit, al versió RAC1.
Si tens problemes per agafar el son, mal de coll, d'esquena, ronques i no trobes la posició per descansar, val la pena provar el coixí multiusos de Tredom Terapéutico. És ideal per al llit, al sofà o al cotxe i apte per a tots, fins i tot si dorms de panxa en l'aire o de costat, amb la seva textura que regula la temperatura i s'emmolla el teu coll o esquena. A Tredom som especialistes en descans terapèutic i el nostre coixí està dissenyat per metges i fisioterapeutes per proporcionar un suport adequat a la columna vertebral i al coll, ajudant a mantenir una posició neutral. Si tens problemes d'esquena, malucs o cames, et pot ajudar a mantenir una bona alineació de la columna mentre dorms i és útil per a aquells que pateixen reflux àcid o problemes respiratoris, així com per alleujar la pressió a l'esquena baixa. Truca ara al 923 24 21 i informa-te'n. El preu de llançament té un descompte del 50%. Només una unitat per client. El rebrà sense despeses d'enviament per missatger. 923 24 21. Amb garantia total. No ho dubtis, dormiràs perfecte. Informa-te'n sense compromís al 900 23 24 21 i aconsegueix-lo a meitat de preu.
I ara, només per les 50 primeres trucades, de regal, una funda Tensel per tenir sempre el teu coixí com nou. Truca ara al 900 23 24 21.
RAC 1.
Et preocupa el futur dels teus fills?
Multiplica les seves oportunitats a la Salle Bonanova, un centre amb grans instal·lacions, professorat en contínua formació i el millor equip humà.
Visita la web de la Salle Bonanova i consulta la informació pel proper curs.
A Mas Prag Auto Escoda Granollers i Manresa seguim donant-te bones notícies perquè segueixis content aquest mes. Mas Prag Auto Granollers i a Mas Prag Auto Manresa us garantim el millor preu. Sí, sí, el millor preu garantit. Tu porta'ns la teva oferta de cotxe nou Escoda i et garantim millorar-la. Tal qual. A Mas Prag Auto Granollers i a Mas Prag Auto Manresa vine i surt content amb cotxe nou.
Cotxe. Cop. Tot arreglat. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
El teu territori Cupra es diu Ondinauto. A Cupra Ondinauto et garantim el millor preu. Sí, sí, el millor preu garantit. Perquè ens importes. Perquè tenim el Cupra dels teus somnis. T'esperem a Cupra Ondinauto. Troba'ns a Barberà, Sant Cugat i Manresa.
Arriba a la xarxa Ford de Catalunya la nova Ford Tourneo Courier. Amb un disseny completament nou, gran espai interior, versatilitat de seients i emmagatzematge senzill. Tant per si vols marxar d'aventura amb els amics com per fer una escapada en família. Vine a descobrir la nova Ford Tourneo Courier a la xarxa Ford de Catalunya.
Us vull besar.
I estimar, envejar, trair, consolar, decebre, acompanyar i veure-us marxar. La Passió d'Esparreguera, cada cap de setmana des del 10 de març fins a l'1 de maig. Entrades a la venda a passió.net.
perquè els bons petons desencadenen passions.
Estic venent casa meva i no me'n surto.
Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvia en comissions i regala't il·lusions.
T'apassiona el món audiovisual? A ITES Hub Audiovisual impartim cicles formatius, formació especialitzada i formació contínua en audiovisuals.
Vine a les portes obertes el proper dissabte 16 de març de 10 del matí a 1 del migdia. Hi haurà xerrades informatives i workshops i podràs visitar les nostres instal·lacions.
T'esperem al carrer Bailén 36. Inscriu-t'hi a ites.es.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
A SEAT Ondinauto seguim donant-te bones notícies, perquè a Ondinauto SEAT us garantim el millor preu. Sí, sí, el millor preu garantit. Tu porta'ns la teva oferta de cotxe nou SEAT i et garantim millorar-la. Tal qual. A Ondinauto SEAT vine i surt content amb cotxe nou. Troba'ns a Barberà, Ripollet, Sant Cugat, Rubí i Manresa.
Tinc un amic que coneix un amic que té un germà que en coneix un que et pot aconseguir un Volkswagen amb les millors condicions. Xxt, però no diguis res, eh?
Saps què? Que jo ja m'he fet Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condicions exclusives i disponibilitat immediata per als nostres vehicles en estoc. I en gaudeixes ja.
Informa't a Mogauto, concessionari oficial Volkswagen a Barcelona i Badalona. Mogauto.com.
Passa't a la conducció 100% elèctrica de Mercedes-Benz amb els subcompactes EQA i EQB. Descobreix els 559 quilòmetres d'autonomia elèctrica de l'EQA o l'ampli espai amb fins a 7 places de l'EQB. Consulta les nostres ofertes i descobreix tota la gamma al teu concessionari.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz. Passeig Sant Gervasi 39 i Passeig Bonanova 13.
Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irresistibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes. I vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi i Gavà. Baixmotor.seat.
RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
Torrons Vicenç us ofereix el temps afegit de la versió RAC 1.
4 minuts, arribarem a les 7 de la tarda. El primer que farem, com sempre, és saludar a Edgar Fornós. Edgar, bona tarda.
Bona tarda.
Hola, Edgar.
Bé, avui és un dia molt important. Bé. Francament, ho he de confessar, si ens noteu nerviosos, que no estrany a ningú. Estem nerviosos, estem home, davant d'un dia home, molt important de la història del nostre club. Ara. Però afortunadament,
ara,
avui...
A on hem arribat, eh?
Sí, sí, les coses...
O sigui, hem anat baixant l'exigència i o sigui, avui és el dia més important, que és aquest partit contra el Nàpols. Hem anat baixant l'exigència i ara ja estem amb aquest partit, ja.
Sí, sí, però ara mateix...
Com ha anat baixant, com ha anat la cosa degenerant.
A dia d'avui
sí, no,
és
no,
això,
ens agafem
és
això.
Sí, però sí, afortunadament l'afició d'aquest club respon...
Hem de reaccionar.
Des de les 6 de la tarda hi havia una crida d'aficionats culers, els que poguessin avui sortir d'hora de treballar, concentrar-se a Montjuïc, emporta la teva bufanda i la teva bengala per quan arribessin els futbolistes amb l'autocar des de la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí fins a Montjuïc, notessin l'escalf de l'afició. I allà nosaltres hi volem ser-hi. I com
bé,
no, amb el micròfon del Guillem Estadella. Bona tarda, Guillem.
Bona tarda, nois, que treballi. Molta atenció, perquè, ostres, jo estic una mica copsat ara mateix amb tot l'ambientarro que hi ha. Gairebé unes 3.000 persones aquí a les rodalies del Camp Nou.
Bravo.
Ai, al Camp Nou de l'Estadi Olímpic.
L'Estadi Olímpic?
L'Estadi Olímpic, sí, sí.
Bueno, és que Estadella...
Què?
Digues.
Digues, digues.
No, dic que amb tant de fum i tanta bengala ja no saps on estàs.
No, no, i l'alcohol que porta la gent jo m'he emborratxat i tot. Aquí tenim un home, vostè... Hola, alegria, què tal, com està, senyor?
Molt bé, molt bé. A veure si guanyem avui.
Una, tu com veus el resultat? Quina porra fas?
Bueno, 2-1 i una mica ja patint.
Veig que és optimista.
I tant.
Però una mica, ostres, amb l'ambientat...
No, la colada està...
Bueno, bueno.
Sí, anava a dir Estadella que la...
Que sí, no?
Sí, digues?
No, dic que, no, anava a comentar-te que la Gularada està molt animada. Ara fa un moment hi ha un tuit de... Hi ha un tuit d'un tal Jacint Estadella.
Ah, sí?
No sé si té a veure amb tu. Que deia que mal presagi... És, ai, ai. És aquest, aquest tarannà molt típic, no només del culer, sinó del català. No,
el català, sí.
Mal presagi, sí. Okay, aquestes arribades no em porten bons records. Sí, suposo que es refereix a la, també al que es va fer quan el Barça va jugar contra el Milan, l'Inter de Milà, al Camp Nou, i ens va eliminar. Però bueno, una cosa no treu l'altra. Però escolta, molta gent no està d'ella?
Una gent trapo, ara t'ho vull cantar. Vinga, som-hi, alegria!
Vinga, tete!
Mira... Com cantes tu? No, tu no crides molt, eh? Aquí, mira, veiem que hi ha unes persones que porten com unes antorxes, que sembla això...
Home, bengales, bengales.
No, això què és? Això què és?
Una antorxa, ens, ens ha encara diferent. És els Jocs Olímpics, que estem a Montjuïc.
Exacte, és que teniu una mica... Això és, és una antorxa, vull dir, que ara us enviaré un vídeo... Mira, però per què volíeu fer una antorxa? Vull dir, explica'm això.
Bueno, no era la intenció, però ja que estem aquí a Montjuïc...
És un papater.
Mirem els Jocs Olímpics.
Papater, eh? És com un papater, sí, sí. Tu ja vas borratxo o no?
No, no, encara no.
Ah, vale. Encara no. Aquí veig molta cervesa, eh?
I tenen un llançador de fletxes com el Repollo per encendre la torxa gran de l'estadi?
Sí, tenen... Bueno, tenen fins i tot aquí focs artificials. Aquí tot el que estem a pirotècnic ho tenen sota control aquí la gent que ha fet aquesta convocatòria, eh? Sí, mira, s'està apagant l'antorxa!
Ai! Va, senyal!
No se li ha apagat.
Quin histerisme.